Ja són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Que fa temps que aquest país viu una crisi habitacional galopant no és descobrir la sopa d'all, que la responsabilitat, un cop més gairebé com de forma mimetitzada a la crisi del totxo, torna a ser de l'especulació que se'n fa d'un bé que hauria de ser reconegut com a bé de primeríssima necessitat, també. El cert és que cada vegada que Arrels Fundació en fa un estudi de la situació al carrer i de la gent que hi viu, és per posar-se les mans al cap. Més de 1.300 persones, de fet, gairebé 1.400, dormint al ras només a la ciutat comtal. I sovint ho recordem en època de fred i de pluja, però ja som a l'estiu i les estones de sol continuat no ajuden gens a una població que s'hi passa tot el dia exposada. Aquesta vegada, però, Arrels no ha decidit fer el recompte habitual i prou, sinó que ha volgut valorar amb experiències de primera mà algunes de les qüestions que afecten el sensellarisme a casa nostra. Dades que continuen fent feredat. Una de cada tres persones que viuen a l'espai públic vivien de lloguer o tenien un pis en propietat, per exemple. I això ens indica no només que la mateixa crisi habitacional està deixant gent al carrer, ja sigui per la pujada de preus per metre quadrat, per l'aparició dels expats o per l'especulació de fons voltors o empreses de lloguer turístic, sinó que també ens indica la fragilitat amb la que es mou tot plegat. Alguna vegada s'ho han preguntat? Què cal per acabar al carrer? Doncs només cal no poder pagar un pis, de lloguer o amb hipoteca, i no tenir una xarxa de suport. Així de fàcil, així de cru. Però què hi fa a tot plegat l'ens públic? I nosaltres, com a societat, què hi fem? Doncs bé, l'administració, a la que sovint escoltem parlar de refugis climàtics, sol adequar instal·lacions que no són suficients ni de lluny per totes les persones sense llar i a la vegada implementa un pla endreça que els expulsa de les zones visibles. Si no es veu, no existeix, deuen pensar, o en dificulta el padró que ve denunciant Arrels des de fa mesos. I deia, i nosaltres, com a societat, què en fem? Doncs segurament pensar, de manera automàtica i sense reflexionar-hi gaire, que mentre tinguem gent per sota en estatus social, nosaltres ens seguirem creient una classe mitja que minva a passes agegantades. Passen 2 minuts de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dijous 4 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia, Joan.
Una de cada tres persones que dorm al carrer, ara ho dèiem, de Barcelona, tenien el seu propi domicili abans de quedar-se sense llar. Així ho diu l'informe que ha fet la Fundació Arrels.
El temps que fa que les persones dormen al carrer també ha augmentat fins als 4 anys i 5 mesos, una xifra més alta que abans de la pandèmia del coronavirus. L'entitat reclama a les institucions mesures per evitar que el sensellarisme es cronifiqui.
I el govern espanyol canviarà la llei perquè les comunitats de veïns puguin vetar els pisos turístics i limitarà els contractes de lloguer temporal.
Sí, l'executiu modificarà la llei perquè les comunitats autoritzin o no qualsevol activitat econòmica. A les finques, el govern espanyol també vol limitar els contractes de lloguer temporal a només motius d'estudis o bé motius laborals. L'executiu català i el sindicat de llogateres critiquen aquestes mesures.
I encara us expliquem que els responsables dels cartells difamatoris dels germans Maragall podrien ser apartats d'Esquerra i inhabilitats per exercir càrrecs públics durant 5 anys.
Així se'n desprèn del codi de conducta del partit analitzat per Ràdio Estela. Tot plegat, Esquerra Republicana ha citat a declarar dilluns vinent Tolo Moy, exdirector de comunicació del partit durant el març del 2023. També haurà de comparèixer, encara sense data, Sergi Sabrià, viceconseller en funcions i director de l'Oficina d'Estratègia de Comunicació del president Pere Aragonès.
I atenció a aquesta dada, perquè a Catalunya el 2023 van néixer poc més de 54.000 infants. És la xifra més baixa des del 1995.
Als anys 90 la natalitat va caure per la crisi econòmica i ara hi ha menys joves que puguin tenir fills, un fet que explica el perquè ara hi ha una baixa natalitat continuada. I els que volen tenir fills tenen moltes dificultats econòmiques i de conciliació per poder fer-ho.
Pel que fa als esports, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
La selecció espanyola viatja avui cap a Stuttgart, on demà juga els quarts de final de l'Eurocopa.
Abans, els espanyols encara faran un últim entrenament en el seu camp base. La Roja buscarà demà a les 6 de la tarda passar a les semifinals davant d'una Alemanya que juga a casa davant la seva afició.
I en tenis, Carlos Alcaraz ja és a la tercera ronda de Wimbledon després de superar en 3 sets a l'australià Alexander Buick.
El murcià s'ha endut el duel per 7-6 i un doble 6-2. Ara, a tercera ronda, s'enfrontarà el nord-americà Francesc Tiafó, número 29 de l'ATP. En el quadre femení avui juga Paula Badosa, el partit que es va haver de suspendre ahir per la pluja.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Avui a la cara B explicarem com els bombers han rescatat tres lladres a la teulada d'una botiga on volien robar-hi. Després parlarem d'un estudi publicat recentment que ha descobert l'existència de formigues cirurgianes. I acabarem la cara B amb la nova cançó del Pony Pissador.
Doncs de seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb alguns núvols baixos, poc importants, a les comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, però que a poc s'han d'anar dissipant. El sol s'imposarà i a la tarda novament creixeran nuvolades cap a les comarques del Pirineu, però sense cap mena de conseqüència. Les temperatures avui pugen. Ho han fet una miqueta a les mínimes, tot i que ara mateix fa una mica de fresca cap a l'interior, i ho faran especialment les màximes. Ara mateix tenim 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 16 graus a Lleida i 15 a Girona. Unes temperatures màximes que es mouran per damunt dels 30 a 34 graus a les comarques del Pla de Lleida, també comarques de l'Ebre, i al voltant dels 28 a 32 a la resta, les més baixes cap a la costa. Aquí estarem situats al voltant dels 27 a 29 graus aproximadament. També pujarà una mica més el grau d'humitat i, per tant, farà més xafogor. Demà tindrem un dia molt semblant al d'avui, tot i que demà a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Ponent. La nit de divendres a dissabte podem tenir ruixats a qualsevol indret, i al llarg de diumenge només hi hauria ruixats a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. De cara al cap de setmana baixaran una mica aquestes temperatures, que avui i demà seran una mica més altes de les habituals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a l'entrada i sortida de Barcelona per la Trinitat, amb retenció tant a Montcada en els dos sentits com en el tram de Ripollet cap a Sabadell. A la mateixa C58 també hi ha retenció habitual a Sant Quirze del Vallès, i encara també en aquesta zona la P7 i a cua de Sant Cugat a Barberà i des de Santa Perpètua cap al sud. També el Baix Llobregat ja s'ha reobert el carril tallat a la 2, a Pallejà per un accident, però es mantenen afectacions en aquest punt, com també la B23, i també destaca des de primera hora que està tallada la carretera comarcal cap a Dolesa, a Montserrat, a Martorell, la BB-1201, per arbres caiguts a la via. No hi ha circulació en cap dels dos sentits al tram d'Olesa i es fan desviaments per la B40 i la C55. A les rondes de Barcelona hi ha complicacions habituals a la B20 en els dos sentits de la via, i a la ronda litoral, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Fa molta son. Parlo sempre a títol personal. No sé, no he copsat la resta de l'equip. La resta de l'equip té fam, ja t'ho dic, perquè abans de baixar ja estaven especulant sobre què menjar. Però jo tinc son, més son que altra cosa. Però a part d'això, bé. Això és una cosa puntual, això se soluciona. Això, si tens un llit i temps, ho soluciones. Aquí a la ràdio no es pot. Mira que jo ho he demanat, eh?
Digues
algo, perquè no puc parar de...
Rafa Sanauja se subió un ciruelo.
No, no, però jo l'he dit a Toni de vegades. Dic, Toni, aquí necessito un lloc per fer una becaineta. Uh-huh. Perquè de vegades, saps? Va bé, per reciclar neurones, més que res. Però bueno, de moment no s'ha matès la petició.
Presenta't a...
Curiosament.
Presenta't a...
A què? A síndic.
Síndic de greuges.
Síndic de greuges de la... No, ja no tinc caràcter per això. Hi ha altres que tenen més.
Sí?
Jo no.
Va.
Em costa molt. Però li donem bon dia a la gent, va, si
ara,
et sembla
va.
Bé. Bon dia, a tantes i tantes famílies, perquè ja tenim la llista dels noms més posats a Catalunya. Sí, perquè venim amb canvis importants al rànquing de noms més posats a casa nostra. Martina i Jan. Martina i Jan. Bueno, la porta està... És un dels noms més posats. No, o sigui, té un dels noms més ara posats. No és que sigui ell, val? Noms més comuns dels nadons al 2023. per a cada sexe. Així ho indica l'estadística publicada per l'IDESCAT aquest dimecres, ahir mateix. El nom de Marc ja va quedar destronat pel de Leo l'any 2022, fent una mica d'històric. També, clar, ara tu aniràs buscant, sí. No? El Marc, no tenim cap Marc a l'imaginari? Crec que no, eh? És curiós.
És que és mon germà.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, doncs també. Doncs també el tens. Jo en aquest cas no tinc Marcs a prop. Després d'aquesta hegemonia de Marc i de Leo, com a noms més posats durant 25 anys, eh? Que es diu aviat. Aquests noms. Doncs ja ha desbancat Leo. L'any passat 393 nadons es van anomenar així i es va superar els 372 nens amb el nom de Leo, que cau per sota de Biel, Pol i Nil. Biel, Pol i Nil, que també són dels més posats. Altres noms populars en el sexe masculí són Martí, Hugo, Àlex o Liam.
Nisson.
Liam, no sé, no, la resta més o menys m'agraden, però Liam no em fa el pes. Pel que fa a les nenes, Martina, 405 nenes que es van anomenar Martina durant l'any passat, recupera el primer lloc, va assolir 5 vegades la dècada passada, l'última el 2007, ara ve el 2023, és el primer any, Joan, que té el lideratge absolut, Martina. I també tenim noms il·lustres com Mia, Emma, Lucía, Ona i Gala i Júlia.
La Sídia.
La deixarà pel final per destacar, perquè és un dels noms doncs, que tenim aquí de cos present i que, en fi, i que és guai, m'encanta Júlia, la veritat. Per tant, mira, què et sembla? Quin balanç faries? A favor?
Conclusions? S'han de treure conclusions?
Home, jo què sé, a lo millor penses que la gent...
Liam és el nom més posat per part de pares fumadors?
Liam.
No?
I també, jo, la gent que li agradi molt la política també posaria molt el nom de Liam. Saps, Liam?
També.
Al final, això. Està bé. Bueno, doncs ja ho sabeu. Bon dia, nadons de Catalunya amb els noms més comuns.
Vitamines aquest matí.
Bueno, mirem cap als EEUU, perquè avui és el dia de la independència. Oh, can you see
by the dawn's early light? La versió més ben cantada de la història.
I dic una cosa, una versió completament actual amb el panorama que s'està vivint allà als Estats Units, vale? 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, perquè commemora, no sé si ho sabíeu, l'adopció de la declaració d'independència del 76, quan les 13 colònies van declarar la seva separació de Gran Bretanya. Va dir, fins hasta aquí hemos llegado, y ara nosotros haremos nuestro caminito. I aquest any, com dèiem, arriba en un moment complicadet, eh? Podríem estar al davant d'un gir total del timó a la campanya per les eleccions nord-americanes amb aquesta possible decisió de Joe Biden de renunciar a repetir com a candidat del Partit Demòcrata. Això ho avança The New York Times, que sembla ser que s'ho està repensant. No està mal, no? Fer un dubtar de tu mateix.
Jo dubto cada dia.
Jo també. Però Biden, tot i que si es posa les repeticions dels debats, podria dubtar molt, doncs li ha costat arribar a aquesta conclusió. I clar, a l'altre costat del quadrilàter tenim el senyor de la Tofa, eh?
Ai.
Més trumpista que Trump, que és Trump, la gran alternativa. Per tant, moltes vitamines yanquis en el vostre dia de la independència, perquè déu-n'hi-do.
Jo el dia que tinc un mal dia, saps què penso, Rafa?
Que Biden és president dels Estats Units?
No, que als Estats Units, si anem cap a les 13 colònies, va ser altament poblada per expresos irlandesos.
Ui, sí.
I d'aquí n'és tot plegat.
Pues sí, la veritat. I si veus Gangs of
tots
New York...
Tots exdelinqüents, tots.
Si veus Gangs of New York, que New York s'ha forjat...
Exacte.
Això...
A base d'exdelinqüents.
A base de... No, i de delinqüents actius.
I de delinqüents actius, exacte.
Està bé.
Anem al cotxe, aquí
el
no li
arrenca. Va, si ahir parlàvem de Torrente i no et feia massa gràcia, ojut, perquè avui et parlo d'Enric Masip.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista.
Nostre Torrente català.
Bueno, és una variant. És una variant més alta, més allò, més corpulenta, més...
Más hip.
Enric Masip, membre del gabinet de presidència de Joan Laporta i, evidentment, exjugador d'handbol de la secció... Un mite, no? De la,
el Dream Team.
El Dream Team de Valero Rivera.
D'handbol, sí.
Exacte. Doncs forma part també de la famosíssima comissió esportiva del Barça. Ha tancat el seu compte de X.
Igual li anava tocant, eh?
Joan, per l'escàndol que ha generat algunes de les republicacions que havia fet amb un clar contingut masclista, homòfob i xenòfob, quin triumvirat, quin half-trick. En declaracions a diferents mitjans, Massip va comentar que amb aquestes publicacions no donava la seva opinió, sinó que exposava situacions rellevants. Uh-huh. No, perquè a mi m'encanta aquest punt de cinisme, no? De dir, perquè tu coneixes algú que faci retuits de coses en les que no estigui d'acord? O sigui, a mi...
Hi ha gent que a Twitter posa... un retuit no vol dir que hi estigui d'acord.
Però ho poses, no? O sigui, fas palès. Una cosa que t'ha cridat l'atenció, que a lo millor no et vols posicionar...
Crida l'atenció negativament...
Normalment...
Cito el tuit.
Ja. Normalment, no, si, si tu llegeixes Nico Williams és un gran fit, serà un gran fitxatge pel Barça... Mm. Si li fas retuit o republicació, com es diu ara, és perquè estàs d'acord, no?
Sí,
no
sé. Sí.
Bueno, la qüestió que ell només exposava situacions rellevants. Total, que pel seu amic Jan, sobretot, així ho va ser curiós, perquè va fer un comunitat a través de X
sí.
I va tancar el
compte.
I va tancar el compte, una cosa així. En fi, que res, que farem, trobarem a faltar a Enric Massip a la xarxa,
perquè
una persona assenyada que aportava moltíssim. Molt. I tuits molt ben escrits, sempre... molt ben amb la puntuació, sí. L'ortografia, mai una mayúscula fora de lloc.
No.
Bueno, molt bé. En fi, això. I clar, ara que tanquen els comptes d'ics, no sé, perquè és un tio molt espavilat, molt llest, doncs jo el convido a fer consells de vida des d'aquí. Ja sé que tu ets l'editor del programa, però jo em permeto, per exemple, Enric, què passa si necessito canviar-me de cotxe?
Si tu no tienes dinero en tu casa... Pues, oye, ¿hay que comprar un coche? Pues no hay dinero. Comida habrá que hacer lo que haya para comer, pero ir a comprar un coche, es que hay un descuento como nunca. Ya, pero no tienes dinero.
La caravana, l'informatiu.
Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que a Barcelona una de cada tres persones que dormen al carrer tenien el seu propi domicili abans de quedar-se sense llar. Així ho diu l'informe que ha fet la Fundació Arrels, que reclama a les institucions que garanteixin el dret a l'habitatge per evitar que segueixi creixent el nombre de persones que dormen al carrer. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Hi ha diversos motius per acabar dormint al ras. Quedar-se sense feina i no poder pagar el lloguer, trencar amb la parella, tenir problemes amb la família... o patir un desnonament. Sigui com sigui, un terç de les persones que dormen al carrer a Barcelona tenien casa abans de trobar-se en aquesta situació. Una de cada quatre vivien de lloguer i un 8% estaven en un habitatge de propietat. Davant d'aquesta situació, la presidenta d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández, reclama a les administracions que el dret a l'habitatge sigui la seva prioritat.
Calen polítiques d'habitatge, calen polítiques laborals, perquè també un dels motius pels quals una persona es troba en situació de carrer, a part de la pèrdua de l'habitatge, és la pèrdua de la feina. Calen polítiques que abordin aquestes dues problemàtiques, l'habitatge i la inserció laboral. Cal fer efectiu el dret a l'habitatge, val? És a dir, una persona està al carrer bàsicament perquè el dret a l'habitatge no es fa efectiu.
La nova presidenta d'Arrels reclama un pacte entre el govern espanyol, la Generalitat i els ajuntaments perquè posin tots els recursos necessaris per evitar que segueixi creixent el nombre de gent que dorm al carrer.
I també augmenta el temps que fa que les persones dormen al carrer, ara mateix de mitjana, i estan 4 anys i 5 mesos. La xifra ha baixat en comparació amb el 2020 en plena pandèmia, però continua sent un any més alta que abans del Covid. Arrels demana, però, més coordinació per evitar que el sensellarisme es cronifiqui. Pau.
Sí, l'informe de l'entitat diu que 8 de cada 10 persones que viuen al carrer no reben cap tipus d'atenció durant el primer mes que s'han quedat sense casa i dormen al ras. La nova presidenta de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández, reconeix que administracions i entitats socials haurien de ser més àgils a l'hora d'atendre aquests casos.
Durant el primer mes estem arribant tard. Tant l'administració com les entitats estem arribant tard. No solament cal una prevenció per evitar que les persones en les diferents situacions puguin acabar en situacions de sensellarisme, sinó que quan es troben en aquesta situació cal una intervenció ràpida. Cal que tots els responsables, administració i entitat, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és.
Accions com millorar la coordinació dels serveis socials amb les entitats o tenir més presència als carrers perquè les persones que dormen al ras tinguin persones de referència a qui demanar ajuda. Fernández també denuncia que ajuntaments com el de Barcelona posin traves a l'hora d'empadronar persones sense llar o que consideren que són delictes algunes conductes que les persones que viuen al carrer han de fer per força a l'espai públic.
Gràcies, Pau. En parlarem de tot plegat amb Albert Sales, investigador de l'Institut Metròpoli i expert en sensellarisme. Serà al punt de les 9 del matí. I encara sobre habitatge, el govern de Pere Aragonès ha inclòs 131 municipis més a la llista de zones tensionades. En aquests pobles es limitarà el preu del lloguer, com ja es fa als més de 270 on s'aplica aquest topall, una ampliació que afecta els municipis de més de 2.000 habitants, Júlia.
Sí, són els que no formen part dels 140 ja declarats i que compleixen alguns dels requisits que marca la llei estatal pel dret a l'habitatge, és a dir, que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, o que aquest preu del lloguer o de compra hagi experimentat un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC en els darrers 5 anys. Entre els nous municipis que entren hi ha Aiguafreda, Cadaqués, Cunit, Roses, Tossa de Mar o també el cas de Viella.
Per cert, que el govern espanyol canviarà la llei perquè les comunitats de veïns puguin vetar els pisos turístics. L'executiu també vol limitar els contractes de lloguer temporal per només motius d'estudis o laborals.
Es vol modificar la llei de propietat horitzontal perquè l'opinió de les comunitats sigui vinculant a l'hora d'autoritzar o, en canvi, no fer qualsevol activitat econòmica a les finques. En el cas dels lloguers temporals, l'escletxa legal de molts habitatges turístics, la ministra ha apostat en aquest cas per fer que s'hagin de justificar i també registrar. En parla Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge.
Hemos de regular fundamentalmente la causalidad. La temporalidad dependerá de la causa. Si es un curso escolar, serán 9 meses. Si es un festival cultural o un acontecimiento deportivo, lo será 1 mes, 2 meses, por el tiempo que dure ese acontecimiento. Si es una investigación, puede ser 1 año o puede ser 1 año y 3 meses. Por tanto, la causalidad determinará la temporalidad. Y es necesario que podamos acreditar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato.
I pel que fa al sindicat de llogateres, però opina que la limitació del lloguer de temporada proposat pel govern espanyol no servirà de res.
Així ho ha defensat el portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, que ha assegurat que els canvis normatius que vol tirar endavant l'executiu no desincentiven l'ús d'aquesta modalitat.
La proposta que fa avui el Ministeri no servirà per res, no servirà per atendre el problema que tenim, perquè no desincentiva l'ús del lloguer de temporada per saltar-se la regulació de preus i per saltar-se les regulacions bàsiques que tenen els lloguers, com són els honoraris, com són les fiances, etc.
En la mateixa línia, el portaveu ha desconfiat del registre que vol crear el Ministeri d'Habitatge i ha criticat que l'última proposta d'aquest tipus trigués més de 4 anys, fent referència a l'índex de preus del lloguer.
Qui també s'ha mostrat crític amb les mesures anunciades pel govern espanyol és la consellera de Territori, Esther Capella.
Sí, ha volgut recordar que fa un mes i mig el Partit Socialista va tombar el decret llei de la Generalitat que regulava el lloguer de temporada i ha denunciat que les mesures plantejades aquest dimecres s'han fet d'esquenes al govern de Catalunya i que aquestes no serviran per reduir el lloguer de temporada ni evitaran el frau. A més, ha denunciat que envaeixen les competències de la Generalitat.
I canviem de qüestió perquè els responsables dels cartells difamatoris dels germans Maragall podrien ser apartats d'Esquerra i inhabilitats per exercir càrrecs públics durant 5 anys. Ens ho avança la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, després d'analitzar el codi de conducta del partit. Judit, bon dia.
Bon dia. Esquerra ha obert una investigació interna sobre els fets i la secretària general, Marta Rovira, ha dit que no es tremolarà el pols si han de sancionar els implicats a la trama d'acord amb el codi de conducta. Els estatuts, segons ha comprovat Radio Estel, exposen que són infraccions molt greus els actes contraris a la normativa ètica i que siguin de caràcter delictiu, cosa que podria incloure, sí, el cas dels cartells, tenint en compte que el partit va donar suport a Ernest Maragall per denunciar el cas perquè també hi veia un possible delicte d'odi. Les sancions més greus impliquen l'expulsió immediata del partit i no poder exercir càrrecs públics durant 5 anys, cosa que podria fer que el principal assenyalat, Tolo Moya, fos apartat del seu càrrec d'assessor a la Diputació de Barcelona. Fa uns mesos, de fet, ja va ser cessat del seu càrrec de director de comunicació d'Esquerra. Què passa amb els altres dos presumptes implicats en el cas? Marc Colomer va deixar al gener el càrrec de vicesecretari general de comunicació d'Esquerra i Sergi Sabrià, després de les eleccions, va anunciar que deixaria la política institucional amb el nou govern. Els dos van justificar que feien el pas per motius personals i per canviar d'etapa. Falta per saber si el seu pas al costat és una simple coincidència o no.
I a tot plegat, Esquerra Republicana ha citat a declarar dilluns l'exdirector de comunicació del partit durant el març del 2023, Tolo Moya.
Sí, una declaració que està prevista per dilluns vinent, 8 de juliol. De baixa des d'ara fa uns dies, Moya és assessor de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, així mateix consta a la web de l'òrgan. Hi haurà altres citats a declarar, com ara Sergi Sabrià, viceconseller en funcions i director de l'Oficina d'Estratègia de Comunicació del president Aragonès.
I atenció a aquesta dada, perquè a Catalunya el 2023 van néixer poc més de 54.000 infants. És la xifra més baixa des del 1995 i encara que pugui semblar que aquestes dades no tenen cap relació, les tres dècades que separen les dues xifres perdoneu, estan completament lligades entre si.
Sí, per explicar la caiguda de la natalitat dels últims anys, cal anar a mirar què va passar durant els anys 90, perquè els infants nascuts durant aquella dècada són els que actualment ja estan complint la trentena, per tant, són els que estan en l'edat més o menys de tenir fills. I si a mitjans dels 90 la natalitat va caure per la crisi econòmica, ara hi ha menys joves, per tant, que puguin tenir fills. Aquest és l'anàlisi que fa la professora Dolores Sánchez Aguilera. Ella és especialista en població de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. En una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel també ha explicat que a principis dels 2000, també amb el boom econòmic de la construcció i l'arribada de migrants, la situació es va revertir, però aquesta no pot ser l'única via.
La gent ajorna el tenir fills perquè no tenen una feina en molts casos estable o el sou que tenen no els hi permet arribar i viure. En d'altres països s'estan fent polítiques molt més continuades, estructurals, estables, per ajudar a mantenir el nivell de natalitat i fecunditat. A Espanya i a Catalunya es fan polítiques que s'inicien, s'abandonen, com que no hi ha una política estable, no ajuda.
Per a Sánchez, aquesta situació explica que la natalitat hagi caigut i de manera continuada durant els últims 15 anys. Cada cop hi ha més joves que no volen tenir fills i els que en volen tenir tenen moltes dificultats econòmiques i també de conciliació per poder fer-ho. I això també provoca que cada vegada més les famílies només tinguin un fill o que les dones decideixin ser mares molt més tard. Per exemple, de mitjana, les dones tenen 31 anys quan donen a llum al seu primer fill.
27 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I obrim plana política perquè la reforma del poder judicial pactada entre el PSOE i el Partit Popular s'aprovarà sense els vots dels socis de govern de Pedro Sánchez. D'Esquerra i Junts han avançat que es posicionaran en contra de la presa en consideració de la llei que sotmet al Congrés aquest mateix dijous.
Un plantejament que amb tota probabilitat adoptaran també Podem i Bildu i Sumar. També ha avançat la seva abstenció i el Partit Nacionalista Basc es debat entre el no i l'abstenció. El primer pas de la reforma al Congrés dels Diputats s'aprovarà, com deies, amb els vots només de PSOE i PP, una suma suficient per fer prosperar la reforma que tensarà la corda entre el president espanyol i els aliats que van donar suport a la seva investidura.
I encara pel que fa a l'amnistia, segueix el colabrot. Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui la llei per l'anomenat cas Tsunami.
Recordem que Carles Puigdemont era aforat per ser eurodiputat en el moment d'obrir la causa per terrorisme. L'expedient va passar primer a l'Audiència Nacional i després al Tribunal Suprem. La seva defensa, encapçalada per l'advocat Gonzalo Boye, considera que els fets del procediment s'engloben en els descrits a la norma. I cal recordar també que el Suprem s'ha oposat a aplicar l'amnistia al líder de Junts en una altra causa, la que investiga per malversació arran de l'1 d'octubre, una causa per la qual Puigdemont no ha estat jutjat perquè està a l'exili.
Qui s'ha pronunciat sobre aquesta decisió del Suprem ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha dit que la respecta però que no la comparteix.
Diu que no està d'acord amb la decisió dels magistrats, tot i que evita posar més llenya al foc i diu que l'acata.
Quiero mostrar en primer lugar, como siempre, respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo. España es un Estado de Derecho, es un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica.
Bolaños insisteix que la llei és beneficiosa per recuperar la normalitat política i també institucional a Catalunya i vol que s'apliqui en totes les causes independentistes.
I amb el Suprem negant-se a aplicar l'amnistia als alts càrrecs del procés, l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, descarta tornar a Catalunya.
Pensa que el Tribunal Constitucional pot trigar mesos o fins i tot anys en pronunciar-se sobre l'amnistia i creu que pinten bastos. Per això no preveu que pugui tornar aviat i afegeix que en cas que pugui tornar d'aquí uns anys no sap tampoc si li vindria de gust. Declaracions a RAC1.
No, però com que vaig a tornar? Jo estic visquent en països lliures, europeus, democràtics, que se'm respecten els meus drets fonamentals, i on puc anar tranquil·lament davant de la policia, davant dels tribunals, sense cap mena de por de que ja sé que tinguin una sentència dictada.
Se sent decebut davant del fet que el Suprem rebutgi aplicar l'amnistia perquè pensava que una nova llei veuria la llum al final del túnel.
I d'altra banda, Òmnium Cultural com a acusació popular ha presentat davant l'Audiència de Lleida les al·legacions pertinents per oposar-se a l'aplicació de la llei al policia espanyol acusat d'agredir Enric Sirvent l'1 d'octubre.
L'advocat Carles López, a càrrec de l'acusació, ha recordat que Sirvent va patir un atac de cor durant les càrregues al Col·legi Electoral al Centre Cívic La Mariola de Lleida. Així, López ha defensat que el cas té un element diferenciador i més greu perquè no s'apliqui l'amnistia a aquest agent, tal com ha fet el jutjat de Barcelona amb els 46 policies espanyols ja amnistiats.
El puesto policial ultrapassava el que seria una actuació policial per evitar precisament la celebració del referèndum i entrava en un àmbit d'actuació policial abusiva, amb excessos i agredint a persones que estaven, en realitat no estaven cometent ni tan sols ni un delicte ni tan sols una infracció administrativa. No? Des d'aquesta perspectiva entenem que la llei d'amnistia no dona cobertura amb aquest fet i que en tot cas són fets que han de ser enjudiciats.
I el Tribunal Superior de Justícia ha aplicat l'amnistia en dos nous casos relacionats amb el procés.
Un és el d'un jove que va ser condemnat a 4 anys de presó per haver portat un còctel MacGyver a les mobilitzacions contra el Consell de Ministres que van celebrar-se l'any 2018. I l'altre és el cas del secretari municipal d'Hostalric, que havia estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per haver multat una dona que arrencava llaços grocs i també pancartes independentistes.
I qui també fa un pas més en l'amnistia és la Fiscalia, que ha demanat al Tribunal Suprem que l'apliqui a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i als exmembres independentistes de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado.
Tots quatre van ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia i van ser absolts del delicte de desobediència per haver permès debat sobre la independència i en contra de la monarquia. Aleshores, el Ministeri Fiscal ja va presentar recurs al Suprem per repetir aquest judici. Encara sense la decisió del Suprem sobre el recurs, la Fiscalia ja ha sol·licitat l'amnistia i el Tribunal es reunirà la setmana vinent, el dia 9 de juliol, per prendre una decisió.
I amnistia a banda, el Partit Popular Català portarà la reforma del reglament del Parlament per tal que es pugui habilitar el vot telemàtic. El Consell de Garanties Estatutàries en no estaria d'acord.
El grup d'Alejandro Fernández registrarà la petició després del ple que es preveu per l'11 de juliol i que precisament ha de votar la tramitació per lectura única de la reforma del reglament. Des que el PP registri aquesta petició, el Consell de Garanties Estatutàries tindrà una setmana per dictaminar si la proposta de reforma s'adequa o no s'adequa a l'Estatut. Els grups impulsors d'aquesta reforma, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i també la CUP, volen aprovar-la definitivament en un ple que es preveu el 25 de juliol. I altres grups, com Vox, també es podrien sumar a la petició dels populars de portar aquesta reforma del reglament al Consell de Garanties Estatutàries.
I un dia com avui, 4 de juliol, la informació internacional passa pels Estats Units, on Joe Biden podria estar plantejant-se deixar la candidatura a les eleccions del país el proper novembre, tot plegat després de la mala imatge que va donar en el duel televisat la setmana passada amb el seu rival republicà, l'expresident Donald Trump.
Recordem que durant aquest debat Joe Biden es va mostrar dubitatiu, va perdre el fil en diverses ocasions i va construir també algunes frases incoherents. Ara, el New York Times publica testimonis de persones pròximes al president que des de l'anonimat, això sí, expliquen que està considerant i seriosament si pot remuntar la decisió després del paper que va oferir durant aquest debat a dos. Per als pròxims dies, Biden té previstos 2 mítings i una entrevista al canal televisiu ABC. Són cites clau per ell i també pels seus col·laboradors més estrets per determinar si està o no a punt per aquesta cursa presidencial.
Caldria veure moltes derivades, com, per exemple, saber si el substitut de Biden seria molt probablement Kamala Harris, que ha estat la vicepresidenta els darrers 4 anys del govern dels Estats Units. Una Kamala Harris que prometia moltíssim amb la política nord-americana, però que els resultats no li donen aquesta qüestió i aquestes dades. La popularitat ara mateix de Kamala Harris entre els nord-americans és baixa, com per guanyar unes eleccions. Per tant, jo crec que tenim Trump per estona. I tornant a casa nostra, a Catalunya, només un de cada 10 joves parlen només en català com a llengua habitual. Els caus i els esplais, un àmbit on s'acostuma a parlar molt català, només són en aquesta llengua la meitat de les converses entre els infants.
Són dades que s'extreuen del darrer informe sobre la salut del català que cada any elabora la Plataforma per la Llengua. El document també detalla que el 80% dels catalanoparlants creu que per ser català és molt important parlar la llengua pròpia del país, un percentatge que puja fins al 94% si incloem els catalanoparlants que creuen que és important en certa mesura. Ara bé, les dades baixen i de manera força rellevant en els castellanoparlants. Només un 45% creu que per ser català és molt important saber parlar la llengua catalana, mentre que una cinquena part considera que no ho és. L'informe també parla de la situació del català a les escoles. En parla Miquel Gil, membre de Plataforma per la Llengua.
Del pas a la primària a la secundària, molts catalanoparlants usen de manera molt més habitual el castellà, o sigui que l'ús habitual del català baixa, i que, en comparació, molts castellanoparlants continuen sent castellanoparlants habituals en exclusiva, o sigui que hi ha aquest diferencial en què la bilingüització és, sobretot, per part dels catalanoparlants.
D'altra banda, l'estudi, que compta amb dades oficials i també amb diverses enquestes pròpies, situa el marc legislatiu espanyol com el principal punt en contra de la salut de la llengua.
I pel que fa a l'àmbit sanitari, el conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que el departament ha començat a instal·lar elements per reforçar la seguretat als hospitals, tot plegat després de les últimes agressions a Josep Trueta i al Consorci Sanitari de Terrassa.
Tot i que recalca que aquests successos han estat excepcionals, ha dit que han implantat el voltó del pànic i noves portes de seguretat en aquests recintes. I també ha assenyalat que ho estendran arreu perquè no hi hagin més agressions. Balcells també ha demanat obrir un diàleg amb totes les comunitats culturals per evitar noves agressions als sanitaris quan una situació mèdica es compliqui.
Cal anar una mica a l'arrel d'aquests problemes i en aquest sentit s'ha d'obrir un diàleg també amb les diverses comunitats per veure que a vegades a la medicina hi ha complicacions i aquestes complicacions no són mala praxi, sinó que són complicacions i s'han d'entomar i no, el que no pot ser és que els professionals siguin els que rebin una mica les conseqüències, no?
I encara en l'àmbit sanitari, un jutge ha condemnat el Servei Català de la Salut i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per negligència. La justícia els considera culpables de la mort d'una dona que va patir un ictus i va morir a casa seva després que li donessin l'alta abans d'hora.
Quan era a casa, la dona es va ofegar i va acabar morint. Els fets van passar a fa 4 anys, el 2020. El jutge conclou que la decisió de donar-li l'alta va ser negligent i es va veure influenciada en bona part per l'arribada de la pandèmia del coronavirus. El CatSalut i el Parc Taulí de Sabadell hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros al marit i els dos fills de la dona morta. La família també reclamava que s'indemnitzés la mare i el germà de la víctima, però el jutjat ho ha desestimat.
I atenció, perquè es jubila Carmen Cabezas, una de les cares més visibles durant la pandèmia del coronavirus.
Deixarà el càrrec de secretària de Salut Pública de la Generalitat després de 3 anys. Fa un mes va complir 65 anys i podria haver continuat treballant fins als 70, però ha decidit no allargar la seva carrera. Una carrera marcada per una de les crisis més importants, la del coronavirus. Durant el seu mandat va organitzar, entre d'altres, la campanya de vacunació.
Per cert, agrair-li a Carmen Cabezas durant la pandèmia i els anys posteriors, que sempre que l'hem volgut trucar des d'aquesta casa ens ha agafat el telèfon per explicar-nos com anaven les dades i com anava la pandèmia. I parlant de dades, atenció a aquestes. 4 de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya té símptomes d'ansietat, el 46% de depressió i un 5,1% conductes suïcides.
També hi ha una quarta part dels estudiants que té símptomes de trastorns de la conducta alimentària i un 34% TDAH. Aquestes són algunes de les conclusions d'una enquesta de salut mental impulsada des del Departament de Recerca i Universitats de les Universitats Catalanes.
I al mes de maig, Catalunya va assolir un rècord de turistes. Més de 2 milions de persones van venir al país a passar les seves vacances.
Fins ara només s'havien superat els 2 milions de visitants durant els principals mesos d'estiu, entre juny i setembre, en alguns anys anteriors a la pandèmia, però mai s'havia assolit la xifra en un mes de maig. Pel que fa a la despesa, els turistes estrangers van gastar en total 2.323 milions d'euros.
I canviem de qüestió perquè Agricultura ha posat en marxa la vacunació per la llengua blava. L'objectiu és frenar aquesta malaltia que ja afecta més de 20 granges catalanes. Unió de Pagesos alerta que n'hi ha desenes més on es sospita que el virus ja hi ha arribat.
La infecció de la llengua blava afecta ovelles, vaques, cabres i cèrvols. Es transmet a través d'algunes espècies de mosquit i ara mateix l'afectació es concentra en 8 comarques, a l'Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, Osona, el Ripollès i també el Pla de l'Estany. La gravetat de la patologia depèn de l'espècie i de la tipologia del virus i pot arribar a causar la mort de l'animal, sobretot a les ovelles. Una propagació que preocupa molt el sector ramader, sobretot per les repercussions econòmiques que se'n pugui derivar. Cal tenir en compte, però, que aquest virus no es transmet als humans, encara que es begui llet o es consumeixi carn dels animals infectats. Ho explica l'Hisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero, perquè no hi ha efecte, i per tant la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible.
Pel que fa a les vacunes, aquest dimecres han arribat 200.000 dosis que aniran destinades a les ovelles i en 15 dies n'arribaran 600.000 més.
I acabem amb una malaurada notícia perquè la menor ferida crítica en l'accident entre un cotxe i un camió a Santa Cristina d'Aro ha mort a l'Hospital Trueta de Girona aquest dimecres.
Els fets van passar sobre 4:45 de la tarda a la C65. Per causes que s'investiguen, es va produir un xoc entre un camió i un turisme que estava aturat al voral. Les 4 ocupants del cotxe, 2 dones i 2 menors, van resultar ferides de diversa consideració i van ser evacuades al Trueta.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
5 minuts i arribem a 9:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
La selecció espanyola es conjura per guanyar Alemanya demà i classificar-se per les semifinals de l'Eurocopa de futbol.
Ahir, el Míric Laporte, Lamine Yamal, Nico Williams i Fabián Ruiz van tornar a la dinàmica del grup en la sessió d'entrenament de la selecció. Ahir dimecres va ser el primer dia en què el seleccionador Luis de la Fuente va poder preparar els detalls del partit amb tots els 26 jugadors seleccionats. Abans d'aquest entrenament, volíem dir, tant Lamine com Nico i Fabián van fer treball amb els fisios pel cansament que acumulen després d'haver jugat tots els partits. Després de l'entrenament va parlar José Lumato sobre el duel contra els alemanys.
Unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, ¿no? Ya no solo porque el rival no haya ganado a España en los últimos años. Está claro que va a ser un partido muy duro, ellos juegan en casa, seguramente van a apretar con toda la afición, pero bueno, eso lo que nos tiene que dar a nosotros es un extra de motivación. Al final, nosotros lo que queremos es ganar, queremos pasar a semis y sabemos de la dificultad que va a ser ese partido.
La selecció espanyola tornarà a la feina aquest matí en l'última sessió abans del partit de demà. Al migdia, després de dinar, viatjaran per carretera fins a Stuttgart, on es concentraran per al transcendental partit contra la selecció anfitriona d'aquesta Eurocopa.
I d'altra banda, la seleccionadora espanyola Montse Tomé ha donat a conèixer la llista definitiva de jugadores que seran als Jocs Olímpics de París.
En total, 18 futbolistes, entre les quals hi ha la presència de 7 blauranes, a més de les catalanes, Laia Alexandri i Laia Codina. També hi haurà les exblauranes Mariona Caldentell i Jennifer Hermoso. La sorpresa de la llista està en la incorporació de Patrick Guijarro, la migcampista mallorquina del Barça. Era una de les poques que es mantenien voluntàriament allunyades de la selecció després del conflicte que hi va haver el setembre del 2022 amb l'exentrenador Jorge Vilda. Les escollides començaran una concentració per als Jocs el 17 de juliol i el dia 21 viatjaran a França, on es concentraran a la ciutat de Nantes. Recordem que amb aquesta és la primera vegada a la història que la selecció espanyola femenina de futbol participarà en unes Olimpiades.
I d'altra banda, el Chelsea ha anunciat el fitxatge de la migcampista Julia Bartel, que havia quedat lliure després d'acabar contracte amb el Barça.
Bartel signa fins al 2027 amb opció de renovar per una altra temporada. Es tracta de la segona jugadora del Barça, que aquesta setmana arriba a la Premier League després del desembarcament de Mariona Caldentell a l'Arsenal aquest passat dimarts. Bartel actualment estava a cavall del primer equip i del filial blaugrana. Amb el primer equip, això sí, només va arribar a jugar 13 minuts a la Champions en el duel contra el Rosengor.
I al futbol masculí, l'Almeria ha fet oficial la incorporació de Nico Menabet, fins ara jugador de l'Espanyol.
El futbolista de 23 anys, que fins avui havia estat jugador del Club Perico durant tota la seva carrera, firma per 6 anys amb un salari de 2 milions d'euros per temporada. És un fitxatge sorprenent, ja que Nico Menabet abandona un Espanyol que acaba de pujar a primera per marxar a un club que just aquesta temporada ha descendit a segona divisió.
I en tenis, Carlos Alcaraz ja és a tercera ronda de Wimbledon després de superar en 3 sets per 7-6 i un doble 6-2 a l'australià Alexander Bubic.
El murcià s'ha mostrat molt sòlid durant tot l'enfrontament i només ha patit a les acaballes del primer set quan el rival li ha trencat el servei i posava el marcador 5-5. Ara, a tercera ronda, s'enfrontarà el nord-americà Francesc Tiafoe, número 29 de l'ATP. L'últim cop que es van enfrontar tots dos va ser a les semifinals de l'Open dels Estats Units, l'any 2022, amb victòria per Alcaraz.
I al quadre femení, Paula Badosa disputarà avui el partit de segona ronda contra Brenda Fruvirtova. Tot i estar programat per ahir, les fortes pluges que van caure a Londres van fer que s'hagués de posposar el duel.
Badosa es veurà, per tant, les cares aquest migdia contra la número 88 del rànquing, que sorprenentment va eliminar en primera ronda a Mira Andreeva, que havia estat semifinalista a Roland Garros. Per Badosa, la txeca és una rival desconeguda, ja que mai s'han creuat les cares amb anterioritat del circuit femení.
I parlem de bàsquet, perquè el Baxi Manresa ha anunciat aquest dimecres la incorporació d'Àlex Reyes en les properes dues temporades.
Tot plegat després que hagi finalitzat la seva vinculació amb el Bilbao Bàsquet, el jugador s'ha convertit en el segon fitxatge aquest estiu per l'equip del Bages, després de la incorporació fa només uns dies del pivot francès Bodi Amassa.
I la selecció espanyola de bàsquet ha guanyat Angola per 8-9-9-1 al segon partit del Preolímpic de València.
Amb aquesta victòria passen a semifinals com a primeres de grup i això vol dir que eviten a la selecció de Bahamas, amb qui només es podrien trobar en una hipotètica final. Els espanyols s'han trobat amb més dificultats que el dia anterior, quan van apallissar el Líban per 59-104.
I tornant als Jocs Olímpics, ja coneixem els noms dels 57 atletes espanyols que hi participaran, 31 dones i 26 homes.
És la representació més multitudinària des dels Jocs Olímpics de Londres del 2012 i la xifra encara podria augmentar perquè no serà fins al proper 7 de juliol quan se sàpiga la llista definitiva. Els campions europeus, Ana Peleteiro i Jordan Díaz, juntament amb els campions de marxa, Álvaro Martín i Maria Pérez, són els grans estrelles d'aquesta secció d'atletisme en els Jocs Olímpics. L'equip espanyol també comptarà amb 6 atletes catalans, 3 homes i 3 dones. Es tracta de Josué Canales, Adel Mechal, Abdesan Ukelfen, Esther Guerrero, Berta Segura i Joel Bestué.
I al Tour de França, dia històric ahir pel ciclista de 39 anys, Marc Cavendish, després de guanyar la cinquena etapa de la prova.
El ciclista fa gairebé 5 anys que parla de retirar-se del ciclisme, però finalment sempre l'ha acabat ajornant a la recerca d'assolir un gran objectiu en la seva carrera, una fita que ha arribat just aquest dimecres. Cavendish ha estat, però, a punt de no guanyar l'etapa del Tour, ja que el líder de la General, Tadej Pogacar, esquivava una senyal, en derrapava inclosa i evitava una caiguda massiva que hauria pogut tirar per terra les opcions de victòria d'etapa del britànic.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que ha passat a 9:45 del matí, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaüja, bon dia de nou. Hola. Giro, cada dia seus més lluny.
No, és que saps què passa? Que hi ha un problema amb la cadira. Que si m'asseca la cadira, que està més a prop teu, de cop i volta estic tocant el terra, perquè té com un sistema de suspensió
que
falla.
Però tu saps que la cadira té rodes, oi?
No, sí, ho sé, però saps què passa? Que si l'hagués mogut, encara estaríem amb la sintonia pujada, perquè les dimensions són prou grans, no hi ha prou espai, i he de fer les mil i una per moure-la. I tardo. Després ja la moc per estar més a prop.
Total, que no vols tenir-la a prop,
Joan,
i ja
està.
Que la cadira no va bé, la suspensió de la cadira, i no vull estar al terra.
Que aquesta cadira té la suspensió xunga.
Ah, sí, cau al terra.
Sí, sortets, Jordi Puyol, allà, que no...
No, vas baixant. Mm. Comences a la secció que el micròfon i l'acabes de sota la taula.
Sí.
A l'estudi de Radio Estel. doncs ja està, molt bé.
Ja?
Que ara tens fred, estàs bé? Com et
trobo? Avui estic bé. Ja. Estic bé. He vingut amb pantaló curt, primer dia.
És veritat. No m'he fixat massa, però sí.
Home,
que ho he detectat. És veritat.
No estan cura,
No m'he fixat.
Alluir la meva blancor de cames.
De fet, fins que no he baixat a les 8, no m'he fixat en la samarreta de Joan, que també és un original.
És el primer que he vist aquest matí.
Doncs jo no. Jo quan he entrat a les 8, dic com?
Toca esport, avui.
Sí, ja. No es porten gens, O sigui, hi ha poca gent que porta aquesta samarreta com per anar a treballar o casual. Sí,
és
totalment.
És molt còmode.
Està tot ben fresc. És una samarreta sense mànigues d'home.
Ja està. Jo crec que no he portat mai a la vida una samarreta així.
No t'hi veig,
Demà,
no
Rafa...
t'hi veig.
No, és que no t'hi tinc ni... ni tindré.
Vaja, com a molt samarreta Imperi i sense mànigues.
No, home, no, tampoc he tingut. No, home,
sí, per l'hivern segur que em portes.
El meu pare tenia les samarretes Imperi.
Veus?
I
gent que no sé.
I les lluïa. Estem parlant dels 170, 80, 90.
Home, ara torna a estar de moda,
torna a estar de moda. Hi ha molts joves que n'usen.
Jo em porto, però li queden millor els homes, la samarreta Imperi.
Hi ha molts joves que n'usen i hi ha molts joves que n'usen, a més, amb la camisa oberta, diguem-ne.
Clar, sí, sí, sí.
Ja et dic jo que el meu pare, la moda, li la refan. Era un tio presumit, ara que ho penso, eh?
Sí, eh?
Tenia el seu punt, però era molt clàssic.
Segur que es posava aigua de colònia cada dia per pentinar-se.
Sí, era molt, en aquest sentit, sí, era un mercadal de la vida.
Estem de bolito cebolletes?
El que calgui.
Com cada dia.
Ara començarà la Vallès a dir coses i també ens apostarà.
Estic esperant que acabeu aquesta tertúlia matinal.
Pots participar.
No, m'encanta escoltar-vos.
La meva mare sempre em deia que jo era presumit gràcies al meu besavi. El meu besavi era treballador de la CAMSA. Ens hem de remuntar als anys 30.
CAMSA?
De la CAMSA, sí, sí. Duia els camions de la CAMSA plens de gasolina i de gasoil.
Ja, sí.
I anava a treballar a l'empresa vestit impolut de tratjo.
Bueno, clar, amb corbata. Però perdona, que quan veus aquestes fotografies i vídeos restaurats dels anys 30 i els anys 40, la gent no sortia al carrer de qualsevol manera.
I sortien, tant de bo, no desitjo...
Es posava el mono...
I sortia, home...
I tornava a sortir amb tratjo.
Perdona, i el meu, ara estem parlant d'un salt de 50 anys, eh?
Però el meu
pare, que era impressor, és a dir, treballava en una impremta i era un treball doncs, molt manual, perquè llavors les impremtes eren molt manual i t'acabes de tinta. Ell estava allà amb traje de feina, però igual que l'avi del Joan, anava a treballar amb una roba. Es canviava, es posava una bata... I quan sortia, com si anés de boda.
És que hauria de ser així.
Ara la gent va molt deixada, eh?
Molt. I estem perdent una cosa tan bonica. Jo vull que els homes tornin a anar amb barrets i tratges, i les dones amb pameles.
Jo soc molt fan del barret,
eh? I guants. És que ho necessito. És que és estil, com El tiempo entre costures, la sèrie. Veus la gent vestida. I m'enamoro, dic, mare meva, això és estil.
Sí, Això és glamour.
Perquè estigueu veient els hits d'Olma Giró, eh? Ahir, ni Saga de poder. Avui, El tiempo entre costures.
Per cert.
Que no, dic, no em feu cap spoiler de Ni Saga de poder, m'enfadaré molt.
Eulàlia Montsolís, ja hem arribat o no?
No.
Jo crec que volem saber, no?, si has vist la pel·lícula.
Que no, que vaig anar al teatre, que ja t'ho vaig dir.
Quina pel·lícula?
Ahir vaig veure quatre capítols de Nissaga de Poder i llavors vaig anar al teatre.
No, perdona, però el temps de Nissaga de Poder era per regressar al futur.
Oh, em sap greu, Rafa, no.
No tens criteri, Olma, però zero criteri. O sigui, increïble.
Escolta'm, 9 minuts i arribem a les 9 del matí. Va. Què tal si obrim la cara bé?
Va, sí, obrim la cara bé, perquè avui us porto una notícia per seguir una mica amb la sèrie d'ahir sobre lladres sapastres que van intentar robar una furgoneta a Tossa de Mar i van marxar amb un túnel de rentat al barret, us en recordeu?
Sí, aquesta notícia.
Serà difícil superar-ho, però us porto un altre robatori, intent de robatori també bastant curiós.
Intent,
Intent de robatori, sí. Ha passat a Girona aquest passat cap de setmana, a la matinada de diumenge, llavors...
A Figueres?
No, a Girona.
És la mateixa província.
Concretament, al polígon de Mas Gri, que hi ha diferents establiments comercials, allà hi ha el Mediamarc, el Decathlon, el Bauhaus, no sé si us sona.
Sí, la típica zona.
Sí. Ah, és que jo hi vaig molt allà a comprar.
On es fan els parquineos a la nit de zona.
A comprar o a què?
No, a comprar. Hi ha aquests tres establiments i la gent va molt...
Sentadita en algun capo abierto te veo.
Ai, en fi, doncs tres lladres van intentar entrar en un polígon, en una nau d'aquestes. Sí, van pujar a dalt de la nau, però una grua de bombers va haver de rescatar-los per intentar robar aquesta nau, perquè no podien baixar.
No podien baixar d'aquesta nau.
Tòtil. Sí, molt tòtil.
En fi, com va anar? O sigui, tres individus van voler robar un establiment comercial d'aquest polígon que dèiem, el Mas Gri a Girona. Llavors,
tu coneixes bé?
Jo me'l conec molt bé. Tot Girona va comprar allà. O sigui, el Mediamarkt, el Bauhaus i el Decathlon, i tothom sempre acaba allà els caps de setmana. En fi, els lladres es van enfilar amb una escala metàl·lica fins a la teulada i després la van recollir amb una corda per no aixecar cap sospita fins al moment de fer el robatori i després la idea era com tornar-la a posar per baixar, no? Llavors, va ser cap a 2:45 de la matinada, el centre de control de seguretat de la botiga va alertar els Mossos d'Esquadra que les càmeres havien detectat alguna presència estranya allà a la coberta de la nau. Llavors, veient la situació, els Mossos van avisar als bombers de la Generalitat que van haver de traslladar-se a Masgrí per baixar amb la grua els tres lladres que estaven amagats a la coberta. És a dir, els lladres no podien... s'havien quedat allà amagats.
L'escala no baixava.
Entenem, sí, entenem que no podien... O sigui, no sé, no van acabar de perpetuar el robatori, tampoc podien baixar-ne. Jo crec que estaven allà una mica estancats.
Ells tenien el pla perfectament estructurat fins que arribaven a la teulada. A partir d'ahí...
Improvisaven, exacte.
Una improvisació que no va tenir... Bones...
De fet, els Mossos van assegurar la zona i també van demanar suport als agents de l'Arro. O sigui, va ser tot un desplegament. Allà. Sí, sí, tot un desplegament per ajudar a baixar aquella gent de la coberta. Sí, sí. Llavors, al final van trobar doncs, els tres homes que els van enxampar amagats sota una gran màquina d'aire condicionat d'aquestes que estan a dalt de la coberta.
O sigui que no podien baixar, però tot i així es van amagar.
Estaven amagats, sí, sí. I els bombers, doncs... Això va ser aquest cap de setmana. Sí, sí. I els bombers els van baixar amb la grua aquestes de cistelles fins al carrer i allà van quedar detinguts per un robatori amb força en grau de temptativa, perquè, clar, no van acabar executant el seu pla.
És una tentativa...
Una estranya.
Sí. Això sí, diuen que els lladres anaven vestits amb roba fosca i guants, duien tornavisos, tenalles, cordes i bosses de ràfia per emportar-se els productes que volien sostreure de la botiga.
I no portaven antifassos perquè els hi falta l'antifàs.
Haurien d'haver portat una corda per baixar, home.
Que anaven molt de cacos. Es van vestir per l'ocasió, tots de negre, tal, no sé què, en plan, ja veréis, chicos, esto será maravilloso.
Que, per cert, segons les fotografies, a mi el que m'ha semblat és que estaven intentant robar el MediaMark. O sigui, de les tres naus que hi ha allà, jo crec que era el MediaMark.
Bauhaus, MediaMark...
I Decathlon.
Home, jo també hagués anat a MediaMark.
Havien anat a MediaMark, sí, sí. I el que m'ha fet gràcia és que això tenien unes bosses de ràfia per emportar-se els productes que volien sostreure del MediaMark. No sé quins productes volien agafar, si mòbils, ordinadors...
El més car de tot.
Sí.
Sí, que no ocupés molt de lloc.
Ai, en
clar,
fi.
Una televisió complicada, no?, de robar, perquè és molt...
Sí, a més baixar-la per la coberta.
Clar, no, coneixent
l'equip, igual sí que anaven amb la idea d'una tele, saps?
Ai, podria ser. Molts sapastres, aquests lladres, molts sapastres.
Més cosetes?
Més cosetes, sí. Canvi de tema, fa molt que no parlem d'animalons.
No, no fa tant, tampoc...
Home, sí, fa molt que no es porto cap curiositat d'animals. Així, avui us porto un cas bastant curiós de formigues cirurgianes.
Compte.
Formigues cirurgianes es titula.
Formigues cirurgianes?
Sí, sí. Té tota la carrera.
Home, i és llarga, eh?
És llarga, és llarga.
És llarga.
Resulta que un estudi que s'ha publicat recentment a la revista Current Biology ha demostrat que els humans no som l'única espècie que salva vides a través de la cirurgia, sinó que l'estudi ha descobert que hi ha una formiga, que és la formiga fustera de Florida, és capaç d'identificar ferides a les extremitats i de després doncs, fer una amputació i netejar-les. O sigui, fa tot aquest procés...
Però només tenim l'opció d'amputació. No...
Però
no hi ha un altre tipus de cirurgia.
No, clar, exacte, no curen, fan l'amputació.
Diuen, ho traiem allò...
Exacte, ho treuen i després curen la ferida que li ha quedat a la seva companya formiga.
Anava a dir, especifiquem que és companya formiga, perquè, clar, no són formigues cirurgenes humans. M'explico, no?
Clar.
Home, d'humans
seria complicat. Es fan operacions entre elles, exacte.
A lo millor es corre la veu i acaba anant un mosquit, per exemple.
Ah, mira, això sí. Que deia la carrera...
Les operen.
Em sap greu perquè...
És aquí on les hormigues que operen.
Sí. Em sap greu perquè el que dèiem de la carrera, que és llarga, que sol durar uns 7 anys, em sap, més especialització, etcètera.
És que cirurgia, a més, és una especialització... Sí, sí,
sí. Complicadeta. Sí. Doncs bé, mira, les formigues comuns duren entre 1 i 3 anys, per tant, no els hi dona temps.
Per tant, bueno, però no, això sempre s'ha de fer, clar. Tu ja ho saps, s'ha de fer l'equivalència animal.
Però existeix la formiga rufa, que viu de promig, viu 15 anys.
Ah,
que sí, encara doncs, li donaria temps de treure...
Sí que hi ha canvi, no? Sí,
però les cirurgianes són les de Florida, no?
Com les cirurgianes són les formigues les fusteres de Florida, que són una espècie...
Fusteres, i ara han dit, escolta, la fusteria està una mica de capa caïda...
Cirurgia!
Exacte.
Viuen en la... Sí,
no,
a la fusta.
Sí, passen el mir i tot, eh?
Home, i tot. I entren així al... Saps?
També fan guàrdies de 24 hores.
També.
Hi ha la formiga house?
Va, no, l'estudi que dèiem d'aquestes formigues fusteres ha descobert que aquestes formigues són els primers, o sigui, és el primer cop que es constata en el regne animal una amputació sofisticada entre membres d'una mateixa espècie. O sigui, fins ara no s'havia vist res similar. I, o sigui, sí que es coneixien, doncs, alguns insectes que es feien cures entre ells, però amputació com a tal no se n'havia fet cap. O sigui, una operació d'aquestes i després netejar la ferida, no s'havia vist res igual. De fet, hi ha un vídeo on he pogut comprovar aquesta informació. Sí, sí, hi ha un vídeo molt interessant.
Per un moment em pensava, vaig agafar dues formigues, les he portat a casa...
I he comprovat.
I m'han amputat.
Hi ha un vídeo molt interessant on es veu com aquesta formiga fustera, doncs hi ha una que té una pota ferida i una altra li arrenca aquesta pota ferida i després li comença a netejar la ferida amb la boca. Sí, sí, tal qual, eh?
Què et passa, Rafa?
Amb la boca?
Sí, sí, amb la boca li neteja la ferida. Amb les pincetes aquestes que tenen les formigues, saps?
Bueno, que avui en dia la medicina, saps què vull dir?
A més, també s'ha pogut comprovar que aquestes formigues avaluen el tipus de lesió per aplicar el millor tractament en cada
diagnòstic
cas, eh?
Diagnòstic diferencial. La House.
Sí, la formiga House.
Uns 40 minuts tarden a fer aquesta amputació.
Ah, jo m'imagino un moment dramàtic de dir-li a la formiga que amputar. Això deu ser dur.
Clar, no, la formiga es queda allà quieta i s'espera que l'altra doncs, faci quatre coses. No, la veritat, està molt tranquil·la.
Home, estarà sedada.
No. Segur, deuen estar
sedació formiguil.
La formiga sedatòria.
Escolta, anem a la musiqueta, que avui m'encanta.
Anem a la musiqueta, sí.
Som-hi.
Si el garrofó, el garrafa, el rafa, el gafarró, el rafa, el gafa, el garrafa, el garrofó.